O céu sempre está aqui, viu? Nesta canção, na aldeia da cidade, na sala num sertão, Ponta da Baleia de...
Article 26 de la Declaració Universal dels Drets Humans referits a l'educació. Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en el grau elemental i fonamental. L'ensenyament elemental és obligatori. Cal que l'ensenyament tècnic i professional sigui generalitzat i que s'obri a tothom l'accés als estudis superiors en plena igualtat per a tots, amb atenció al mèrit de cadascú.
2. L'educació ha de tenir el ple desenvolupament de la personalitat humana i el reforçament del respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals. Ha d'afavorir la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i tots els grups socials o religiosos i la difusió de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.
El pare i la mare tenen, en prioritat, dret a escollir la classe d'educació de llurs fills.
3. Vincles, espai de criança. Avui és el nostre final de curs particular. Parlem de les mestres. Simplement vocació? Avui estem al final de curs del nostre programa. Per això hem volgut fer homenatge a una professió bàsicament femenina, on el rol de cuidadora que se'ns atribueix a les dones hi és present a cada moment. Una professió amb vocació, cada vegada menys reconeguda socialment i en un grau d'exigència per part de l'administració i de la societat cada cop més insostenible. Una feina exigent, intra i interpersonal, sense gaires recursos i amb grans expectatives. Per això, no ens ha de sobtar que sigui de les professions, sinó la més, amb major nombre de baixes mèdiques per problemes de depressió i ansietat. Volem que els nostres infants siguin competencials en diferents àmbits per enfrontar-se a la vida de forma resolutiva. Volem que siguin capaços de gestionar les seves emocions, que assoleixin notablement els coneixements, que siguin bons treballant en grup de forma eficaç, que relacionin amb l'entorn i les persones de forma sana. I molt més. Tot això esperem que ho aprenguin a l'escola. Li estem demanant massa a les mestres? I al sistema educatiu? I als infants i joves? Ens venen al cap moltes qüestions a resoldre. No ho farem en una nit. No ho arreglarem al nostre sistema educatiu, però intentarem donar resposta a algunes d'aquestes qüestions.
Avui tenim a l'estudi 4 mestres en diferents etapes de la seva vida laboral, la Montse, la Manolita, la Laia i l'Angie. Bona nit a les 4.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Ara us demanarem que us expliqueu una mica, però sí que dir-vos doncs, que l'Angie i la Laia són estudiants de magisteri i la Manolita i la Montse són ja mestres consolidades, també amb diferents anys d'experiència. Abans de començar,
Hem de
és l'últim programa de la temporada i avui no tenim a la nostra tècnica, la Mari.
Li dedicarem el programa.
Mari, bonic que trobarem a faltar i et dediquem a aquest programa. Sí. Tenim el Pau Ibars avui acompanyant-nos.
Bona tarda, bona nit.
La part masculina de la taula d'avui la nit.
De vincles, no? Sí, sí.
Bueno, Pau, paciència amb nosaltres perquè amb la Mari ja tenim aquí... La nostra manera de fer...
És difícil.
Tenim un vincle amb la Mari.
Sí, no, clar, evidentment.
Bueno,
I a més, tenim, li donem la benvinguda, que ja feia un temps que no estava amb nosaltres, a la Carla. Benvinguda,
hola,
Carla.
Hola, bona nit.
La Carla, que tenia sempre, ganes de venir. Sempre ha estat a la distància, però no venies a l'estudi feia dies, ara.
No.
Molt benvinguda.
Gràcies.
Bueno, tornem a les nostres convidades. si us sembla, si us presenteu una mica cadascuna. Comencem per la Montse.
Hola, bona nit. Jo sóc la Montse. Soc mestra fa molts anys. Estic ja bàsicament al final de la meva etapa com a mestra, perquè el curs vinent em jubilaré. Si tot va bé, i suposo que ja anirà. I llavors, doncs, res, durant la meva vida laboral he estat més o menys la meitat de la meva vida laboral a educació infantil i l'altra meitat amb els grans de l'escola. Més o menys ha estat una cosa així. Fa molts anys que treballo a Sant Feliu, a l'escola Jaume Balmes, i abans, doncs, havia treballat a Moià, així 5 anys, i al principi de tot de la meva etapa com a mestra, doncs, vaig fer això que fan tots ara, tots els que comencen, que és anar d'aquí cap allà, fent substitucions, uns dies aquí, uns dies allà, uns dies sense res, i bueno, que és com una etapa una mica insegura, però que qui més qui menys ho ha passat, no?
Sí. Montse, educació infantil, vols dir el que ara jo deia fins fa 4 dies, P3, P4, P5?
Sí.
Sí?
Sí, sí.
Clar, jo sempre t'he vist amb els grans
amb
de l'escola.
Els grans, sí.
Molt bé. Seguim amb la Manolita.
Hola, bones. Jo sóc la Manolita, sóc de Sant Feliu i porto fent de mestra aquí, doncs, uns 20 anys, més o menys. Encara no arriba. Estic a la meitat de la meva etapa laboral i també he estat en altres escoles, altres poblacions. He estat a Lliçà, he estat a Castellà, he estat a Badalona. I, bueno, i ara estic aquí, jo sóc especialista d'educació física, però actualment, doncs, estic en cicle superior. I, bueno, i no sé què més.
Ja està, amb això ja tenim prou. Va, ara l'Angie.
Hola, jo sóc l'Angie, tinc 20 anys i estic estudiant educació primària a la Universitat de Barcelona. I bé, l'any que ve és el meu últim any, que faré l'especialitat d'atenció a la diversitat i amb moltes ganes de començar a treballar.
Molt bé.
Doncs jo sóc la Laia, també tinc 20 anys, sóc de Sant Feliu de tota la vida i jo estic al segon curs d'educació primària. Estudio a l'Universitat Autònoma de Barcelona i bé, jo encara no sé l'especialitat que faré d'aquí 2 anys, però bueno, encara tinc un any per t'escollir.
Ens encanta aquesta mescla d'edats i, no? I com a tot,
i
a la vida.
I d'etapes dins, no?, del món laboral,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Mira, ens podran explicar una mica les expectatives que tenen com a estudiants per ser mestres i bueno, està molt bé.
I els intercanvis de punt de vista, no? El vostre i el seu, perquè segur que apreneu coses seves, no?
I tant.
Que a vegades pensem que els que tenen experiència ens ensenyen, però no sé, qui sap?
Ui, els que pugen fort, eh?
Sí, sí, sí.
Totes tenim el nostre valor, no? Estiguem en el moment que estiguem de la vida, que portem molt. Vale, el títol del programa d'avui, ja hem introduït una pregunta que deia l'Aida. Simplement vocació. Per a vosaltres és una professió vocacional? Com us vau decidir a ser mestres i quan ho vau tenir clar? Va, qui s'anima?
Qui comença? Les que ho tenen més recent o...
Voleu començar?
Va, comencem per les més joves.
Jo, en el meu cas, jo sempre havia dit que volia ser mestra. O sigui, des que era petita, jo veia les mestres i pensava que jo vull ser mestra. I a mi els nens i les nenes sempre m'han agradat molt i m'agradava jugar amb ells i pensava que això és el que vull fer. Però al batxillerat em va venir la pandèmia, se'm va posar una cosa o una altra, no ho vaig passar gaire bé i vaig pensar, i jo ara què faig? I em trobava amb la pressió de... Potser era com infravalorar la vocació, però et deien, potser pots fer alguna altra cosa que no sigui mestra, hi ha moltes coses que potser se't donarien bé. I jo entrenava perduda i jo no vaig sentir reunions de les portes obertes de l'OAB i no sabia què fer, i vaig dir, bueno, doncs em poso a periodisme. Va ser un fallo que no me n'arrepenteixo gens, vaig estar allà 5 mesos, jo ja sabia que és el que no m'agradava gens des del primer moment, i vaig dir... Fins aquí, jo el que vull és ser mestra i al final pues, estic al segon curs i molt contenta de la decisió que vaig prendre en aquell moment.
O sigui que es vas fer el canvi de periodisme.
Sí.
Ha dit una cosa molt interessant, eh? És com que tu pots fer més que una carrera de mestra. Ha sonat una mica això, eh?
Sí,
el que et ve de fora.
Sí, sí, sí.
I, bueno, sí. Ja en seguim parlant. Sí. Angie, com va anar el teu cas?
Jo, en el meu cas, sempre he volgut ser mestra. Des de petita sempre m'ha encantat ajudar i ensenyar als nens. Per exemple, estic fent classes particulars durant aquest curs. He fet a molts nens, de cangur també, i sempre ha sigut algo que m'ha agradat molt. I bueno, a la meva família també tinc diverses mestres que em deien... No em deien que no fes això, però a la vegada em deien, pensa-t'ho bé. Mm. I era com un que també, però no m'ha tirat enrere i dic, jo vull ser mestra i vull aconseguir-ho i amb la il·lusió.
Vale, partim de dues, que sí que sembla vocació. Bastant vocacional, eh?
Sí, sí.
Molt bé.
Bueno, doncs jo, en el meu cas, jo vaig començar al gimnàs del meu pare, fent classes d'esportiva amb 14 anys, i ja veia que m'agradava estar amb canalla, no? Estar amb nens i nenes, ensenyant-te'ls i aquest contacte amb el jovent. Llavors, quan em vaig fer gran, també a l'institut també vaig patir aquest comentari, no? Que em van dir, home, mestre, no sé, no? Pots fer alguna cosa més,
sí, sí,
més de profit, no? Matemàtiques, o... Jo deia, no, és que a mi m'agrada fer de mestre, no? Me'n recordo que la Concha Cabarcos, també així, un dia, un exmestre d'aquí Sant Feliu, també... mig de broma em va dir, escolta'm, pensa-t'ho, també, perquè això és difícil, és complicat. I al final acabes fent el que t'agrada, que és fer de mestra, i superorgullosa de la meva tria, i en gaudeixo moltíssim. Vull dir que jo penso que és vocacional, també.
I la Montse?
Jo no volia ser mestra. Jo sabia que volia fer alguna cosa que hagués d'estar amb gent, i que hagués d'estar, doncs, col·laborant, ajudant. I, de fet, des de ben petita, des de 14 anys, que havia estat ficada en esplais, en casals d'estiu, en canguratges, i m'agradava. Però és que també hi havia moltes altres coses que m'agradaven. I llavors, clar, el que costa, com molt bé han dit elles dues, no és saber el que t'agrada, sinó decidir-te per una de les coses que t'agraden. I, bueno, al final em vaig decidir i la veritat és que estic molt contenta perquè em fa fins i tot pena jubilar-me.
Sí, sí, sí. Per tant, no va ser un amor a primera vista, però després sí
que
la vocació...
Era una possibilitat, però n'hi havia d'altres, no? I és allò que jo recordo estar fent el COU, que abans es feia COU.
Sí, sí, nosaltres també COU, sí.
I encara la
bueno,
gent...
La Mònica i jo, La Carla em sembla que no.
I encara la gent que ho tenia molt clar des de tota la vida, que volien ser, i jo pensava, sí, això m'agrada, però és que també m'agraden altres coses, no? I era com complicat, una mica desestimar-ne, deixar-ne unes...
És lo difícil de triar, el sí, que deixes, no?
El que deixes, no el que agafes, sinó el que deixes.
Sí, sí. Sí.
Sí, sí.
Per tant, bueno, una mica els comentaris, sí, vocacional, perquè tampoc us van animar massa, no? Vull dir, la visió que es té de magisteri, de ser mestre, està infravalorada?
Jo penso que sí.
Sí.
Sí. Està infravalorada. Tothom diu que és molt difícil fer mestre, que jo no m'hi ficaria, no? Els pares diuen, no, és que ho feu molt bé, no? Aguantar 20 canalles i... Però llavors socialment veus que la credibilitat que té el mestre doncs no és la que hauria de ser, no?
Mm-hmm. Vale. Després parlarem d'això, parlarem una miqueta més de...
Jo vull dir, perquè clar, estem a la ràdio i la gent no ens veu, que la Montse s'ha emocionat una
mica. Sí. I esperes per tot el final de curs. Igual.
Això és molt bonic, Montse, és molt bonic.
Et jubiles aquest any?
Sí. Al setembre.
Ah! Sí. Ostres.
Ho ha comentat al principi, quan s'ha presentat.
Vale. Perdoneu.
I sí, està molt emocionada. No li he volgut dir res quan doncs estava parlant.
Sí, perquè... Que t'ho digui la Manolita, no que treballem juntes. Sí. A més, molt de prop. O sigui, estem en la mateixa comunitat de grans. I aquest final de curs dels nens de sisè, que tots ploren quan se'n van de l'escola i tal, jo amb ells.
Tu també.
Perquè per mi era igual que aquesta sensació de que ja és l'últim. Sí. Jo ja la vaig tenir.
L'últim final de curs, sí, sí. L'últim Nadal, l'últim...
Tancament d'etapa, compte enrere. I d'obertura a altres.
Jo volia fer una pregunta, així entrant més en matèria, com està, com veieu el sistema educatiu actual? Bueno, les lleis ens les van canviant cada 2x3, l'OE, l'OME, ZOMFE, l'OMSE, l'ONSE...
És que, perdoneu, jo que estic fora del sistema educatiu com a professional, jo al·lucino. O sigui, si cada vegada que arriba un govern canvien la llei,
sí.
es canvia la llei i canvia, no?, el projecte curricular i el no sé què. Llavors, això, però,
jo diria que des de que treballo he tingut 5 lleis d'educació.
Ah, és que és una passada, això. Segueix, que t'he tallat, eh?
No, no, bueno, volia això, no?, que deixant una mica de banda la part política, que, bueno, la deixarem de banda avui, però com està anant el sistema educatiu actual?
És que,
què canviaríeu?
Clar, vivim en un món que s'ha capgirat, bàsicament. No és que hagi canviat una mica, és que s'ha capgirat del tot. I l'educació també ha de seguir aquest món, no? O pot intentar canviar, però sí que ha d'estar una mica ubicada i contextualitzada en el món que vivim. Jo penso que moltes vegades l'educació va per davant de les lleis. Jo penso que moltes vegades a les escoles es fan coses que encara les lleis no les contemplen, i almenys jo ho visc a Sant Feliu, i moltes coses de les que després surten a la llei, quan les estàs... Ara estem estudiant i treballant en la nova llei d'educació, i ens n'estem adonant que moltes de les coses que són com una gran novetat en aquesta llei d'educació, nosaltres ja portem temps fent-les.
Ja estava, sí.
Perquè, en realitat, les escoles estem intentant adaptar-nos i evolucionar tot el que podem, i les lleis sempre van més lentes. Però sí que, clar, és que el món, des de que jo vaig començar a ser mestra amb ara, no té res a veure. O sigui, ha canviat moltíssim. I tot això, d'alguna manera, l'escola està intentant atrapar-ho, tots aquests canvis. I tot i anar per davant de les lleis, va per darrere dels canvis. O sigui, no atrapa els canvis. Hi ha coses que encara no sabem ni com les gestionarem i ja ens estan passant. Vull dir que... Sí, sí.
Clar, i respecte a l'alumnat també, no?
Sí, sí, sí.
Que dius... Ha canviat el món, l'alumnat també ha canviat.
La societat, l'alumnat, tot. Ha canviat tot.
Vale. I com és l'alumnat d'avui dia? Com el podríem definir?
A veure...
Parlo
jo tota l'estona, Manolita.
A veure, jo... És que això que deia la Montse, no? Que a l'escola anem per davant de les lleis. Però sí que la meva sensació és que estem com en un estat de prova, no? Sí. Que els mestres estem en un estat de prova. Ara aprovem aquesta llei, ara d'aquí 2 anys...
Com uns ratolins.
Exacte. No sí. Canviem la llei, però fem un decret que reguli això. I constantment, què passa? Que hi va haver una llei que sí que va durar bastant temps, que tu pots adonar-te'n dels resultats que té aquesta llei, no? Si funciona, si no funciona. Però els últims anys sí que en poc temps ha canviat moltíssim, clar. La meva sensació és com te'n pots adonar si una llei és bona o no... Si no, doncs temps, si al cap de 4 anys ja tornes a fer canvis. Evidentment que hi ha d'haver-hi canvis, perquè la societat canvia molt, molt ràpid. Això que deies, no parlarem de política, jo penso que l'educació hauria de ser apolítica, o sigui, els canvis de les lleis haurien de fer-les les escoles de mestres,
exacte,
no els polítics, perquè aquí llavors sí que hi hauria, bàsicament, interès educatiu, no interès polític.
Exacte.
I aquest és la meva opinió, no? I aquest estat de... Ara canviem això, ara canviem allò, com diu la Montse, nosaltres el dia a dia ens anem adaptant als nens, no? Les necessitats dels nens les has de resoldre al moment, no? I si hi ha nens, més nens d'educació especial actualment, no? Que potser anys enrere, que hi havia escoles d'educació especial i ara no n'hi ha, estan inclosos a les escoles ordinàries, doncs hi ha canvis que els has de fer i encara que una llei, doncs, t'ho digui al cap d'uns anys, tu ja els has fet, no?
Clar, perquè l'alumne d'abans, suposo, bueno, la tecnologia, no?, ha fet que la immediatesa, això ho noteu? O sigui, a nivell de projecte, no?, de com encara les classes, les dinàmiques, són com més immediates, han de durar menys, perquè si no perden l'atenció, com això...
Bueno, depèn molt de l'edat dels nens, també, eh?
Sí.
Però nosaltres a l'escola sí que hi ha aquesta mena de... tendència de que la gent avui en dia hem de fer aquest multitasking i hem d'estar fent 5 coses a la vegada, quan els nens això malament, perquè més val que ens centrem en una, no? Però jo penso que a l'escola encara intentem una mica centrar-nos. Sí, 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 sí.
I el que però sí veieu, que... veieu que hi ha com un canvi en aquest sentit? De que no es concentren tant com abans, potser? O...
Jo el que penso és que estan acostumats, clar, jo més tinc 20 anys, ella, la Montse, potser té més visió, jo 20 anys enrere, clar, veus que els nens estan habituats a tenir les respostes immediates.
Sí.
I quan han de buscar alguna cosa, tenen com menys paciència, això que te deies, no? Menys atenció, volen ja buscar la resposta ràpida, tenir el resultat. I aquesta paciència, aquest stop que els diem, bueno, para, espera't, això sí que jo penso que ha canviat bastant.
I la pandèmia?
I una mica, perdona, Carla, jo volia la, bueno, parlar amb les... Ja que esteu estudiant, com tot el que esteu estudiant ara a la carrera us ressona a quan vosaltres éreu estudiants?
Jo, per exemple, fa 3 mesos vaig anar a fer pràctiques, 2 setmanetes a un col·le, i clar, jo vaig entrar allà a l'aula i vaig dir que això no té res a veure a l'educació que jo havia rebut, i que tampoc fa tants anys, vull dir, tinc 20 anys, fa relativament poc, però sí que vaig veure que la manera d'ensenyar els nens i nenes era molt diferent a la manera que a mi m'havien ensenyat, tant les metodologies com la manera de tractar l'alumnat. Els recursos que feien servir a l'aula era molt diferent al que jo estava acostumada, i segurament l'Angie pot dir el mateix.
Sí, com per exemple, quins canvis veieu així, Angie, tu que anaves a parlar?
Bueno, les metodologies sobretot, perquè jo la primària la recordo més que m'explicaven més així, com classes magistrals.
Classe magistral.
Sí, ara la fes el full d'estudi i l'examen. I ara jo he fet pràctiques, he estat de febrer a juny fent pràctiques a una escola, i veig que els profes tenen com molts més recursos i més, no sé, eines per fer classes més...
Pues experimentals o
sí, més experimentals, no? Això, sí.
De reglament, no, potser? Sí, sí, això sí, ara ho dic jo com a mare del que veig, eh? Mm.
Sí, sí,
a l'aula no hi he estat.
Voleu dir que, per exemple... que anaves a parlar, Laia,
no, perdona. No, anava a dir que jo també un aspecte que recalcaria és que, per exemple, jo un dia a classe vaig notar molt que tractaven potser l'educació emocional entre els nens i les nenes. Per exemple, li preguntaven com esteu, entre ells van pintar com una línia de vida, per exemple, a quin nivell tenien l'empatia, com es sentien a casa seva. I jo crec que això és molt important perquè nosaltres això, o almenys jo recordo, en cap moment ens vam parlar d'educació emocional, quan és un tema que pues, això hauria d'estar present als aules perquè és molt important. O el tema de la sexualitat, també ho vaig notar, que allà es tractava molt normal, que és el que s'hauria de tractar, i en canvi nosaltres pues, no ho vam tractar així. Uh-huh. I res, no, només volia dir...
És una mica el canvi de la figura, no? De mestre, més que el savi que transmet, o que deien, no?, que transmetia com si portéssim un pen d'una memòria i li posem en el cervell i apa, li transmetem els coneixements i ja està. Ara, que és com una persona que acompanya, no?, aquest coneixement o aquesta descoberta.
I aquest aprenentatge, i aquest... no?, amb un procés diferent i bastant més adaptat a cada ritme de cada infant, no?
Sí, sí, perquè tenim a les escoles nens amb moltíssima diversitat. Uh-huh. Que això jo crec que és una cosa positiva i que enriqueix, però al mateix temps és un repte.
Clar.
Perquè, clar, tenim nens amb dificultats importants, nens amb algun tipus de patologia o així, i després tenim, doncs, entre mil ritmes, nens de diferents països, de diferents cultures, de diferents creences, i això enriqueix, però al mateix temps, clar... Jo penso que no totes les escoles tenen la sort que tenim nosaltres de tenir nens tan, tan diversos. Hi ha escoles que són una mica guetos, per lo bo i per lo dolent. Si és que lo bo, no sé què és lo que, no sé què és lo bo, no sé què és lo que es consideri bo. Però nosaltres, a l'escola Jaume Balmes, tenim la sort de que hi ha de tot. I això és molt bonic. Sí. És molt bonic.
Però per això és vocacional, eh? Perquè penso que fins i tot falten recursos i us en sortiu sense aquests recursos, no? Per fer tota aquesta atenció plena.
Bueno, tenim la sort, o sigui, jo penso que nosaltres, almenys a la meva escola, els grans recursos som els companys. O sigui, ens ajudem, ens ensenyem el que no sabem els uns als altres i ens recolzem molt. I davant d'alguna emergència... tothom.
Això no ho dubto, eh?
El valor humà de l'equip.
Sí. No? Sí.
Sí. Jo el que veig de diferent d'anys enrere, a part de que les escoles d'educació especial abans existien, ara no, allò que he comentat abans, i de que potser ara tenim gent d'altres països, que potser quan jo era petita doncs no hi havia tanta immigració, però sí que jo quan era petita a l'escola hi havia nens amb necessitats educatives especials. Però la mirada que es tenia abans no és la mirada que es té ara.
Exacte.
Aquest és el que comentava la Laia, no? L'educació emocional. A veure, la necessitat ja ha sigut sempre, el que passa que és ara que ens n'hem adonat, home, som persones, no? I és importantíssim que el nen se senti bé a l'escola o l'educació especial, no? També feia falta abans, però abans no se sabia, no es mirava tant, no era el nen que no tirava, que estava al final de la classe, i ara doncs es tracta d'una altra manera, i aquests nens que els hi costa, doncs els fas sentir bé, no? Perquè són persones, perquè tenen habilitats, altres habilitats diferents, però són bons en moltes altres coses, no? Ah. Jo penso que aquesta mirada, que jo penso que és molt positiu, sí que ha canviat, en quant a la diversitat.
Perdona, que abans li he tallat a la Carla, que us estava fent una pregunta sobre els canvis de l'alumnat.
Sí, lo de la pandèmia, no? Ens preguntàvem com ha afectat.
En el moment ple de pandèmia, jo penso que és duríssim per una criatura. Jo penso que els avis i els nens, o sigui, la pandèmia, és que, no ho sé, els va com paralitzar la vida, no? Nosaltres, els adults, doncs, no ho sé, te'n fas més càrrec. Però, per una altra banda, els nens tenen aquesta
adaptabilitat,
aquesta manera de viure, que és... Això és el que he après dels nens, a viure el present. I, clar, ja no se'n recorden. Ja ha passat, fa sí. molt per ells. És una cosa molt llunyana. Per nosaltres no és tan llunyana. Ah. I encara a vegades pensem, ai, ai, saps?
Però quan van tornar a les aules, veu notar...
Va ser molt dur, perquè no es podien treure la mascareta. Havíem d'anar amb mascareta, havíem d'estar en grups reduïts, no es podien relacionar.
Finestres obertes, fred.
I no es podien relacionar, que nosaltres a la nostra escola barregem molt, o sigui, els grans amb els petits, no es podien relacionar ni veure's al pati.
Sí, sí.
O sigui, al pati hi havia com unes ratlles a terra, no podien travessar la línia.
Sí, 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 entraven i sortien per portes diferents.
Sí, 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 sí.
No? Sí, coses adquirides, no?, que teníem, com que diu la Montse, de barrejar doncs, gent de quart amb gent de sisè i fer projectes junts, o els grans que anaven amb els petits. Doncs ara les escoles estem fent un esforç per recuperar, no?, tot això, sí. Tota aquesta barreja, aquestes activitats que feien en conjunt. Vull dir que és un aspecte que sí que els centres hem de recuperar.
Queda alguna reminiscència d'aquestes restriccions o ja torna a ser tot com abans?
No, a l'escola no queda res. Jo crec que només queden les farmàcies i els hospitals i ja s'acaba. No,
la farmàcia avui, a no sé quina hora, entrava en vigor ja. No?
Jo treballo al CAP i encara no m'han dit que me la treguin.
I els hospitals em sembla que també.
I quines seqüeles, no sé si és la paraula, creieu que va tenir aquestes mesures, diguem-ne?
En quant a organització, és el que et comentava Pau, que... A nivell legal, no, estem ja de normes, ja estem normalitzats, però sí que l'escola, clar, ha deixat de fer coses que ara hem de recuperar, no? Allò que dèiem, els de sisena van a llegir en primer i ara aquests dos últims anys, però com és que no ho estem fent? Però si això ja ho teníem assolit, no? Sí. Doncs tornem-hi, vinga. Hem d'anar recuperant cosetes que hem perdut una mica.
Però a ells els veieu... Que, bueno...
Clar... És molt difícil,
com que
això.
Van passar pàgina i ja està.
És que els nens són molt resilients. Jo crec que la Montse és una passada.
Ja. Encara no.
I els nens segueixen... O sigui, la pandèmia para el món, però els nens segueixen aprenent.
Sí.
Sempre hi ha aquella frase que diuen que els nens aprenen a pesar dels mestres. Sí. Doncs ells segueixen. Ells segueixen.
Sí. Potser la Laia, que ens havia comentat abans... el tema de la pandèmia.
Jo pensava que vosaltres us va enganxar amb una edat molt jove, que era potser de les més difícils.
Sí, potser amb elles sí que les va afectar, eh?
Sí, clar, estàvem a segon de batxillerat les dues, i ens va parar la CL, no vam anar de graduació, ja a final de curs tampoc, i pues va ser
una edat que...
Sí, va fer mal.
Clar, és un tema que recordaran per vida, com a fet històric, això, evidentment, i els nens petits també.
Sí, sí.
I també el que hem notat és a nivell de continguts, aprenentatges, sí que s'ha notat un retrocés, o sigui, aquest any que s'ha perdut. Clar. Això sí que ho hem notat, eh? Amb nens que llegien, doncs, primer ja llegien i ara dius, ostres, doncs aquests van més atreçats, però en secundària també ens ho han comentat els professors de secundària... Vale. Això sí que es nota.
Però bueno, però no, jo penso que tenint en compte que Déu-n'hi-do el daltabaix que hi va haver, potser us va afectar més a vosaltres en aquesta època de que no pas a nens de...
Els petits.
Que els petits no
també
tant.
També penso que segons la situació individual de cada infant.
I
perquè
tant.
Hi ha infants que, tot i estar a casa, haurien d'estar molt bé, Sí. I potser situacions d'infants que no estan tan bé a casa.
Clar, l'escola...
Potser es nota una mica més enllà.
La pandèmia, jo crec que va marcar les diferències
que es creen a nivell social.
Sí, sí, aquí sí, totalment, perquè clar, si a casa teva és el millor lloc on tu creus que pots estar, ve una pandèmia i estàs al millor lloc.
Cap problema, perquè estàs cuidat, si no estàs en bones condicions...
Si no ho és, després si no ho és. És terrible.
Bueno, jo que vaig seguir treballant a la ciutat... Clar, jo veia habitatges molt petits, amb molta gent allà dins, que tenien balconets d'un pam. Clar, aquí estem en un entorn una mica més favorable, per exemple, sí. No? Que és una,
sí, sí, sí.
Una sort.
I després els nens amb problemes de, jo què sé, d'autistes o així, això ha de ser duríssim, duríssim.
Els teus ulls plans de secrets que el sol visita i neixen de nou, i els silencis del teu cor que només senten aquells a qui fas llor.
Seguint una mica amb el que parlàvem, creieu que es garanteix una educació igual a tothom com es demana la Carta dels Drets Humans?
A primària és més fàcil. Jo crec que després hi ha molt per millorar. I molt perquè les administracions es posin les piles. Perquè sí que tu mires les ofertes de graus i de carreres universitàries i dius, carai, quin país, tu, aquí tenim de tot, però després mires les places i dius, però això què és? Sí, no hi ha les mateixes oportunitats perquè no hi ha suficients places per tothom. I llavors què passa? Doncs que els que no hi entren, si tenen a casa seva una situació més o menys potent, acaben trobant la manera de fer com, el que sigui, pagant, no pagant, i els que no, no la troben.
De fet, l'any passat crec que van haver-hi com, no sé, 2.000 alumnes que es van quedar sense plaça de formació professional, que a última hora van ampliar moltes places, no? Però sí. Realment és aquesta mancança que tu dius.
I a nivell d'educació obligatòria, clar, la base sí que és la mateixa per tothom, però en el moment en què el sistema educatiu doncs, no pot donar resposta, per exemple, a un alumne que necessita un psicòleg o a un alumne que necessita un repàs d'anglès, això és la gent que econòmicament doncs, ho pot permetre, aquí és on hi ha les diferències. Logopèdies, optometristes, clar, tot això és el nivell
fins
econòmic.
Fins l'escola segurament no, o entre escoles no, però és tot el que succeeix també
fora de l'escola. A l'escola lluitem molt perquè això... s'equilibri. O sigui, quan algun nen o nena té alguna dificultat, no ho sé, per poder anar de colònies, per poder fer... Des de l'Ajuntament també hi ha unes classes de reforç extres que paguen per als nens que ho necessiten i no tenen una altra. O sigui, que s'estan fent moltes coses.
Una equitat,
perquè,
que es diu,
Sí, perquè quan, no hi ha, quan algun nen no té internet dels grans, se'ls hi posa, vull dir, a casa... O sigui, sí que s'estan fent moltes coses. I penso que a primària, més, tenint en compte tot el que es fa i tot el que fem els mestres així altruistament o voluntàriament, penso que és potser un lloc on sí que no hi ha tantes diferències. No dic que hi siguin, però sí que no n'hi ha tantes. Però després ja es dispara la cosa, eh?
Sí, jo crec que a secundària sí que hi ha...
L'Aida, com sabeu, que treballa a l'institut, tens la visió de secundària.
Sí. Penso que sí, que a secundària ja es veu aquesta diferència d'oportunitats que poden tenir aquells alumnes que tenen una família darrere, que tenen recursos, aquells altres que, pues que no ho tenen. No? I el sistema no els estem garantint aquesta oportunitat. I es veu i et dol cada dia.
Sí, a nivell educatiu falta recursos.
Molts, molts.
Com deia la Montse, primària, doncs potser no són tantes les diferències. Però...
La secundària, jo sí que ho veig. I a la temporada de pandèmia va ser brutal. Va ser brutal.
I perquè aquí ara avui no hi ha mestres d'escola bressol, de la primera infància, perquè allà potser també hi ha una mica
també,
de diferències.
I jo us volia preguntar respecte a això, es parla? Ho parleu a la universitat? De com... poder arribar donar aquesta oportunitat a tots els alumnes?
No.
Vull dir, parlen que hi ha diferències, òbviament, sí, perquè al final l'educació està arrelada a la societat i no tothom tenim els mateixos drets, per desgràcia, però...
Exacte.
Clar, no et donen la, la clau per combatre aquesta desigualtat, perquè tampoc la tenen, i al final és una cosa pues, que hem d'anar fent poc a poc.
El sistema, potser, clar, no? Hem d'exigir al sistema, no? Que...
Sí, sí, però no.
Bé, m'he perdut.
Va relacionat també amb això, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, era una mica això. Parlant dels infants, bueno, quasi tenen les mateixes oportunitats a l'hora d'estudiar i formar-se, ja hem vist que segurament no, eh? I en èpoques difícils, com l'època de pandèmia o segurament l'etapa més complicada, que és la secundària, la meva opinió és que no la tenen.
Sí, i la següent pregunta és, creieu que l'escola fa una funció social?
Evidentment.
Més enllà de l'educativa, eh?
Seguríssim. Molt, sí, molt, sí, sí. Molt, molt, molt. Clar, nosaltres ens considerem que no només som mestres, oi? A vegades ho comentem amb els companys, som mestres, som psicòlegs, som sí. moltes coses. Moltes
I som
coses.
Un refugi, alguna vegada.
Sí. Yeah.
I les mejas, bueno... Mejores amigos, mejores amigas, sí, això m'ho diuen.
Exacte. Això les mefes no ho he sentit mai, oi? Sí, jo pensava, sí. Algú voldrà dir meigas, no sé,
i les befes. Sí, sí, les meves alumnes, bueno, ara no, fa, abans, és prepandèmia, això, aquesta paraula. Mira, la Laia diu sí.
Sí. Ah, sí, mefes, això, això perquè es relaciona amb gent jove.
Clar, sou mefes, vosaltres?
Bueno, som molt amigues, però és que no diem meja.
Ja no es diu, a veure, això sí, ja
això
està
fa
fora.
Fa molts anys que ho dèiem.
Sí, sí, no, és que m'he quedat en aquella part. Estic obsoleta.
Clar, jo també ho penso, que l'escola fa una funció social sí. molt important.
Sí, sí, sí. Clar, a l'escola, de fet, és el lloc on es detecten moltes coses, des de necessitats econòmiques i socials, no? I llavors estàs en contacte amb els assistents socials, que són els que acaben de gestionar-ho tot, és on detectes doncs, si hi ha alguna necessitat especial en quant a aprenentatge, i llavors ja no, els derives cap a psicòlegs, psiquiatres, el que faci falta. Clar, és que és on se centren moltes d'aquestes coses, perquè ho veus, no? Dius, algú passa aquí, no?
I, el Pau em feia vegades... referència al tema dels àpats.
Al tema dels àpats, exacte. És un lloc on pots assegurar que l'alumne s'alimenta doncs, correctament.
Sí. Almenys un àpat al dia.
Sí, sí. Almenys una això a primària, eh? Secundària, no.
No secundària no, ja no es garanteix.
Aquí és una de les grans diferències, també, que es veu entre els alumnes.
I a primària també ho fem, no sé si ho feu a secundària, és un acompanyament a les famílies. Un acompanyament amb el sentit de que, a vegades, quan tens alguna dificultat, tampoc saps què has de fer. I sí que l'assistent social hi és, sí que hi és, però moltes vegades necessiten coses tan simples com ajudar a emplenar la beca, perquè és que si no me l'ajudes a emplenar, no la sé. Jo sola sé per què. Moltes vegades diu, sol·licita una beca. No ho saben fer. Mm. Llavors, tot això també ho fem des de l'escola.
Es fa molt més a secundària, es fa molt això, precisament perquè perquè hi ha aquesta diferència, no? De qui té una família darrere que l'ajuda a fer sí, i sí. els molts i moltes que no tenen aquesta...
Llavors aquest acompanyament també...
Exacte. Sí, he fet matrícules de cicles, preinscripcions, fem seguiment, enviem... obre la pàgina, mira si estàs admesa, si
sí, no... Sí, sí, sí. A veure, jo que em considero una persona que m'apanyo més o menys, a vegades hi ha tràmits que costen molt, eh?
Sí.
Hi ha tràmits que jo m'he passat estona allà davant l'ordinador dient, a veure què està passant, ara, a veure, bueno, jo ara cada dia parlo del mateix, però per demanar la T-mobilitat m'ha costat per tenir una targeta d'autobús, que és al·lucinant. Jo deia, però no pot ser tan difícil tenir una targeta i acreditar que sóc família nombrosa i acreditar això i lligar el meu fill aquí, la meva filla allà, no sé, bueno...
Sí, però potser... Però no, no em referia a que no ho sàpiguen, no? Simplement pues, que no, directament no... Bueno,
que hi ha tràmits que són molt difícils.
Que no ho pots fer, però directament és que bueno, no hi ha aquest acompanyament per fer-ho amb els seus fills.
Jo tinc una pregunta en relació a això. Com ho viviu vosaltres, el fet d'haver d'estar tant protegint els infants, els adolescents, del seu micromón? Com ho viviu? És a dir, és responsabilitat vostra, no... Ho viviu bé a l'escola o se us fa massa... és massa feina? A més de preparar classes, a més... Com ho viviu?
No, jo crec que això és el que fem més. O sigui, és que no és que ho vivim ni bé ni malament, sinó és de més a més preparem classes.
Ja. Sí,
sí. Sí, això és una cosa molt normal. Que no, no...
I ha canviat amb respecte a abans? Es fa més?
S'acompanya més abans que es feia, però...
en el seu entorn social?
La societat és més complicada respecte a abans. O sigui, fins i tot les coses, aquests tràmits que dèieu, abans no n'hi havia bastants per fer. Cada cop tot és més complicat.
Més complicat.
Per fora, llavors requereix doncs més... També ha canviat doncs que jo, per exemple, quan jo vaig començar no hi havia pràcticament ningú de cap altre país, vull dir, és que l'escola era com més homogènia, sí, i ara, clar, és que estem al món global, no? És que tot ha canviat perquè tot està més interrelacionat i clar. Si una cosa que pot passar aquí et pot afectar
exacte,
allà, no?
Exacte, clar.
De manera que sí... Sí, però el fet de fer aquesta funció manolita, d'acollir-los, de protegir-los, a vegades t'expliquen-me coses que els hi passen fora de l'escola i nosaltres sempre les entomem perquè és que no és que els hi passin, no és que no hi ha un dintre i un fora d'escola, sinó que hi ha nens.
Clar, és que quan treballes amb persones, a mi de fet és el que m'agrada. Més que ensenyar les matemàtiques, la llengua, que també, clar, és la nostra funció, però a mi el que m'agrada és treballar amb persones. Llavors, treballar amb persones implica... doncs, emocionalment, fer-los no, un seguiment o un acompanyament, escoltar-los quan tenen algun problema, i clar, és que forma part de la feina. És que si no t'agrada ja aquesta part...
Jo els hi vull preguntar a la Laia i a l'Àngel com ho veuen tota aquesta part. Ja hi conteu també que a part de, pues això, d'ensenyar mates, llengua, hi haurà tota aquesta part.
Sí, això de els valors que diuen... I ara, per exemple, jo fent les pràctiques, bueno, vaig veure que hi ha l'assignatura de valors. I nosaltres, per exemple, fèiem tutoria i era més canvi de llocs, això, i ara fan a valors sí que dediquen més a parlar temes interessants. Per exemple, l'assetjament. L'assetjament nosaltres, la Laia crec que tampoc, és que no es parlava això a l'escola. I és això interessant que, i també en altres... jo què sé, toca mates, però la profe vol parlar d'algo que potser els hi servirà una mica més que no ara fer mates.
O que hi ha aquella necessitat en aquella aula.
Sí, exacte.
Ha passat algo, ha sortit algo, no?
Els valors, tot això.
I com us formen amb això?
Jo crec que fins que no ens posem davant d'una aula...
Això no ens forma.
No ho sabrem. No ho sabrem. Jo fent pràctiques la professora em va dir... està molt bé tot el que t'ensenyen, però fins que tu no et trobis davant d'una aula amb 20 nens i nenes, amb la teva responsabilitat, allà és com comença la teva feina. Bueno, vull dir, per molt que jo m'estigui estudiant ara com ensenyar mates o quins temes, doncs, fins que no m'hi trobi, suposo que jo no sabré com fer-ho realment.
Tu, bueno, preguntava perquè és una de les coses que més em qüestiono, a mi mateixa com a professora, si estic prou preparada jo a nivell de... emocional o de com tractar, depèn quins temes, perquè no m'han format tampoc, no? Clar. Vull dir, no tinc una formació molt específica.
És molt nou, això de l'educació emocional. Vull dir,
clar, llavors t'estan exigint per una part, no? Doncs...
Nosaltres...
mira, el Pau vol parlar. L'hem de deixar parlar.
No, dic, i que això encara passa més, no? En professors que no són mestres, diguem-ne. Vull dir, gent
a la secundària,
que és,
no?
Sí, gent que és enginyera o que té edat, o sigui, que té una formació que pot ser molt bona, molt tècnica, però que alhora, a nivell de, no, d'això de valors, de més psicologia, no? I problemes varis de cohesió de grup, doncs van més peixos, no? Vull dir.
Totalment.
I a més és un professorat que enganxa una franja d'edat
molt complicada,
complexa, perquè n'hem parlat, per tots els canvis que comporta a molts nivells.
Jo no sé...
Sorprèn com el propi sistema, diguem-ne, educatiu, no contempla que és dir, mira, molt bé, ets enginyer no sé què, però com a mínim fes un curs pont de no sé què perquè te l'has d'afrontar una classe amb unes problemàtiques i...
Clar, teòricament aquest màster que fan fer...
Sí que es fa, eh?
Es fa? Ah, perdó.
Et fan fer un màster, abans era una formació, ara és un màster, crec.
És un màster d'un any. És un curs.
I on teòricament aprens aquestes habilitats.
Sí.
De fet, clar,
teòricament,
no? El departament d'ensenyament, això, Pau, que deies que s'ha de valorar, el departament, la nova llei, és el primer cop en l'educació que un dels vectors principals que regula tot l'aprenentatge és l'educació emocional. És el primer cop que surt i que el departament, doncs, al final... Bueno. No despre... Perquè, clar, és relativament nou, però... Sí, és relativament nou, però fa anys a l'escola que ens estem formant en aquests temes.
Nosaltres ens hem hagut... O sigui, també ha sigut una qüestió de supervivència. O sigui, siguem clars.
Però us formeu vosaltres perquè ens hem, vosaltres...
Ens hem format creiem, perquè ho hem necessitat això, no? Molt, perquè la nostra escola ha viscut uns anys d'unes situacions de diversitat molt complexes i o bé ens formàvem amb aquest aspecte o és que era una supervivència. Llavors portem anys formant-nos.
Per dir-te 10 anys segurs.
Sí, sí. I llavors, i aquest any, per exemple, hem fet un curs que ha sigut això, també. Vull dir que no parem, I ens va molt bé. Però el que ens va més bé, i ho dic relacionat amb el que deia, amb el que dèieu vosaltres, que sí que és veritat que quan arribeu a l'escola és quan us trobareu amb el moment de i és quan aprendreu o algunes coses les sabreu però no les haureu practicat, que és quan es veu de veritat. Però a l'escola el que va molt bé, i nosaltres ho fem quan venen substituts que tenen 22, 23 anys i que en saben molt de moltes coses, però amb unes altres necessiten un molt acompanyament. Per què? Pues perquè és això. No és que no en sapigueu, és que mai ho heu fet. I llavors el que fem és com igual, la mateixa acollida que fem als nens, la fem als professors, no els de 20 anys, a tots. I llavors, fins ara, com que els cursos van paral·lels, o sigui que cada curs té dos mestres, doncs intentem sempre... les converses...
Que hi hagi una nova amb una que ja, sí. Que és, ja sap la dinàmica.
Sí, i les, converses, o sigui, perquè els mestres tenim tendència a explicar coses, no?, que ens passen.
Anècdotes. Però és que és superimportant.
I llavors aquesta...
Sí,
això ho enriquim perquè entre uns i els altres ens donem com... Ens donem recursos, ens donem com solucions, ens donem idees, ens donem... Mira, jo vaig trobar una situació semblant i ho vaig resoldre d'aquesta manera. O mira, davant d'aquesta situació no intentis això perquè ho hem provat moltes vegades i es pot xocar, és picar amb una paret. Espera't, espera després, i després aquesta paret ja no hi serà i podràs accedir. A vegades passa que els nens es bloquegen molt. I llavors, no, jo me'n recordo antigament que els mestres... Els era igual, si tu estaves bloquejat allà, i duro,
tocava
i duro.
Tocava això.
Sí, llavors ara doncs, els hi deixem uns espais i uns temps, i els nens doncs, baixen, es relaxen, i després un cop han baixat i s'han relaxat, doncs es pot parlar amb ells tranquil·lament.
Sí, ens ajudem molt.
Amb els mestres, que parlàveu els dels mestres nous, s'havia parlat de fer com el MIR o l'EIR de Medicina o Infermeria, que fan aquest temps, es va parlar un temps de fer... no sé quin nom li dirien, aquests mestres que aniran a fer aquest treball, però que no deixa de ser com una pràctica, abans de ser mestre.
Bueno, s'havia estat parlant d'això. El primer any que treballen representa que estan en pràctiques, O sigui, se'ls avalua...
O sigui, el seu primer any laboral...
Però a secundària sí, Es surt d'aquest màster i per acabar el màster tu has de fer unes pràctiques i aquestes pràctiques han d'estar tutoritzades per un professor.
Sí. A primària també.
A primària també. O
sigui, llavors sí que es fan unes pràctiques i després, inclús quan estàs treballant, sí que hi ha un seguiment del teu primer any.
Sí, està molt bé, no ho sabia això.
Jo el que he de dir a favor del jovent és que aquest any hem tingut bastanta gent jove que ha vingut a fer substitucions i agraeixen que els acompanyis, però al mateix temps són super ràpids, hàbils i veritablement és un plaer, perquè és que les coses en un moment, o sigui, porten 3 dies i estan molt situats, vull dir que això també, i això sí que pues, té a veure amb la persona, però també té a veure amb la formació que heu rebut, no? Que segurament pues, us servirà, encara que us sembli que ara no, però quan sigueu allà veureu que sí que us serveix.
Jo, a mi em fa anar la gent jove, és que em fixo moltíssim, perquè tenen recursos molt, molt més frescos, no? I sempre vaig darrere. Ostres, això? Com ho treballes, això?
Jo he notat un canvi, Jo me n'he donat aquest any, que et vas fent gran, no? I dius, ostres, però a nivell d'atac o a nivell d'anglès, el que dèiem, no? És una passada. Sí. I això me n'he donat ara, potser fa 10 anys enrere no me n'he donat tant.
Sí,
i agraeixen molt que se'ls escolti, també, no? Que totes les aportacions seves, quan aneu a una escola, s'us escolti.
Home, no? Això és clar.
És bàsic, important. També.
Però també aquesta sensació de tenir la tranquil·litat de que tu estàs començant allà i pots preguntar el que vulguis, que no passa res. Que, que a vegades diuen, no, és que pregunto molt, és que has de preguntar molt, i jo, no preguntar com han de fer la feina, que això ja ho saben, sinó preguntar coses concretes del funcionament de l'escola, del dia a dia. Clar, perquè cada escola, a l'acabant, funciona
una mica diferent.
O sigui, cada escola és diferent. I llavors, doncs, a veure aquestes ganes que pregunten molt, però pregunten perquè veritablement volen saber i les respostes se les queden, les assumeixen i la seguida ja les tenen integrades. Vull dir que, i al mateix temps, doncs, aporten, perquè a nosaltres també ens agrada molt de dir, mira, això com això que expliqueu-nos a coses noves,
sí.
No?
I una
com
mica,
us han ensenyat a la universitat.
Ajuda molt amb un equip.
Ui, que sí. Estem aquí. No, seguint amb això, sí, com estem de preparades per poder plantejar tota aquesta forma nova, no? Aquesta metodologia nova, ja que hem passat a la història, aquestes classes magistrals que comentava la Laia i l'Angie, que ara són aprenentatges, no? Per projectes, d'acompanyament, molt més globals, la tecnologia està present. Us veieu que esteu preparades per tots aquests canvis tan ràpid? Us donen recursos des de...
A veure, des jo del veig sistema? Que, lligant amb el jovent que dèiem, el jovent està superobert a noves maneres de fer. O sigui, venen com molt oberts, no? A fer diferents maneres. En quant a nosaltres, els que ja estem treballant i esperem que el departament et vingui a formar en com fer projectes, no la tens, aquesta formació. T'has d'espavilar.
Exacte.
Vull dir, oi? Et proposen, va, a partir d'ara es treballarà, no?, per projectes.
I com ho faig, això, no?
I com ho faig? Doncs espavila't, no? Busca't la vida.
Les escoles es poden buscar formació.
Sí, 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 ara t'anava a dir. Nosaltres fem cada any una formació en centre, que són les que veritablement funcionen, perquè tots els mestres de l'escola fem la mateixa. De formació. No,
i aneu a la una.
Fa una altra. Allà. I aquest any doncs, hem fet la del digital i també la emocional. Però sí que hem fet de projectes, sí que hem fet... Però igualment és el que diu la Manolita. O sigui, sí que fem formació, però n'hem d'aprendre. O sigui, nosaltres venim d'una altra... I anem aprenent, i penso que sí, que hi ha coses que les fem molt bé, però coses que n'hem d'aprendre encara més, que no les fem encara prou bé.
Jo haig de dir que a secundària, vull dir, jo porto molts diners gastats en formació.
Per part
meva, clar. Vull dir, a mi no m'ofereixen. És perquè jo tinc aquest interès i perquè me'n pago jo les formacions. Per això us preguntava, si us veieu, perquè...
Les formacions...
Formació continuada és molt important,
és bàsic,
no? I
sí,
més
amb
aquesta professió que canvia tant el nostre...
Sí, 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 sí.
Els nostres tots clients.
Els cursos que puguis fer a nivell personal teu van molt bé, t'enriqueixen molt, t'ajuden molt, i potser tu els pots arribar a compartir algun dia amb companys teus. Però tot el que facis a nivell de grup acaba repercutint a l'escola.
Clar, això és el que falta.
Els canvis en un centre es fan si tots els professors que hi han allà, els mestres...
Van a la una.
Van a la una i fan la mateixa formació perquè fem canvi, no?
Esperar que salga la estrella. Que esperar es tomar la paciencia, la madre de toda existencia.
Ostres, només ens queda... Sempre ens enrotllem, És una cosa, Mònica?
Sí, sí.
Carla.
En sabem.
Ens queden 7 minuts i volíem... I tenim moltes preguntes en el tinter, però hi ha una que la volíem fer. Que ens expliquéssiu una anècdota. Alguna història divertida, especial... una anècdota que recordeu. Qui vol començar?
Va, començo jo. pensant en això de què significa ser mestre, que per mi és més un acompanyament emocional que res més, perquè per mi és el més important, jo me'n recordo que vaig fer... Tenia uns alumnes fa molt poquet, que els vaig tenir a quart, cinquè i sisè. Són 3 anys que estàs amb els mateixos alumnes.
Clar,
crees un vincle superespecial amb ells.
Vincle.
Un vincle molt especial. I me'n recordo que se'm va acostar a teatre una nena, no diré el nom, no es poden dir noms.
No.
I amb una etiqueteta darrere el mòbil, no? I em diu, mira, Manolita, què tinc aquí? Així tota plorosa, no? I era una etiqueta que els havíem fet a 6è, a cada un dels nens personalitzat, no? Doncs explicant-los per què eren especials per nosaltres.
Ai, que bonic, això,
no? Ho recordaré sempre, no? I se't va abraçar i... Bueno, aquesta cosa que...
Que bonic.
Que arribes als alumnes, no?
Sí,
i per mi això és el més important.
Sí, sí.
És el més important.
Oh, que maco. Montse, tu tindràs...
Jo una explicaré una de divertida.
Sí, sí, sí.
Jo ja fa anys, era quan hi havia nens que venien de tots els països, així, un de per aquí, un de per allà, que era com una onada migratòria, així...
Ens ha caigut
un tsunami,
una ampolla.
No migratori, va ser una època així. I va venir un nen a sisè. I havíem d'anar, ja s'acabava sisè, ell havia vingut a la meitat de sisè, de Romania, i bueno, havíem d'anar de colònies a la platja. Aquell nen mai havia vist el mar.
Hòstia!
I va ser molt emocionant.
Clar, no t'ho planteges.
I va ser molt emocionant veure el mar amb ell. I després, doncs, quan vam arribar a la casa, pugen els monitors, són socorristes i tal, i gent amb titulacions d'aquestes esportives, perquè són colònies d'aigua, i els diuen als nens, ustedes cojan las balizas y las dejan, aunque no sean las suyas, las dejan allí. I em diu el nen aquest què parla? Dic, parla castellà. Diu, castellà no parla. Dic, sí, parla castellà, diu. Se'n va, s'apropa amb ell i li diu, a mi parla'm en català, que jo sóc de Romania.
Que bo, aquest.
Ostres, sí, que això és acompanyar, sí. O sigui, que algú descobreixi el mar per primer cop.
Sí.
Ara... Ens queda un minut,
noies. Ja t'hem menjat 5
minuts. Ah, 4? Ah, val, era 50.
Ens han crescut 3 minuts a cop. Vinga,
que ens regalen temps.
Bueno, jo en el meu cas, és que com que no exercit de professora com a tal, pues, tampoc sé gaire què dir, però per exemple, vaig fer pràctiques 2 setmanes i ja van passar 3 mesos o 4 i jo estava de compres a Barcelona amb la meva mare. I de lluny vaig veure un nen dels que jo vaig tenir pràctiques que li tenia molt carinyo, però ell estava amb sa família i no vaig gosar dir-li res i vaig pensar, ostres, però em vaig quedar aquí una cosa. I després estava jo al cap, van passar mitja hora, estava mirant roba i noto que algú em toca l'esquena i diu, Laia! I era el nen que m'havia trobat en què tenia jo classe i em va fer molta il·lusió.
Ell no va tenir vergonya.
No, ell em va dir, com estàs? Jo vaig dir, dona't-hi records a tots els de la classe i em va fer molta il·lusió. Va ser, ostres, se'n recorda de mi, que maco.
Vas crear un vincle allà també.
Sí.
Però bueno, res, poc més.
Jo una mica semblant com la Laia, però va ser l'any passat que vaig fer pràctiques 4 setmanes i van ser al gener, llavors, després al final de curs, dic, bueno, vaig a veure el festival de final de curs.
Oh, que maco per partir, això,
i,
també.
Sí, i mira, vaig dir, no sé si en recordaran de mi, perquè 4 setmanes és molt poc, però, i sí, em van veure, van venir tots superràpid a abraçar-me i va ser molt, molt emocionant.
És molt maco, a més són molt espontanis, no?, els nens i les nenes d'aquesta edat. Sí. Doncs mira, jo us explico així molt, molt ràpid, que també una anècdota, quan ara recordava, quan jo vaig fer les pràctiques, que jo vaig estudiar INEF, també, i vaig haver de fer, bueno, sí que vaig fer un curs de pedagogia, i vaig fer unes pràctiques, i em va tocar en un barri de Barcelona així complicadot, i amb recursos mínims. I portava un cotxe, el Super 5 de mi mare, que me'l deixava. Vosaltres no sabeu què és això del Super 5, però era un cotxàs. I bueno, quan em van veure amb aquell cotxe, els alumnes flipaven i deien, la profe, aquest tal, és okay, te vamos a sacar, mañana te traigo un... Que em portaven un radiocasset, un alerón, què tal, perquè tu le pones aquí un alerón, tal, i jo, no, però això d'on ho traia? No, tu no te preocupes, nosotros lo sacamos gratis, pa ti, gratis. I diu, no, millor que no em toqueu el cotxe, què tal? I pensava, mare de Déu.
Ai.
Veus? Jo vaig fer vincle amb aquells nanos.
Sí, també.
Bé, el Pau ens està dient, un minut.
Ara em venia al cap una altra anècdota ràpida, si voleu.
Sí, molt ràpida.
Molt tant. Divertida.
Sí.
Va vindre un nen a l'escola, no em va passar a mi, però ens ho hem explicat molts cops. Nouvingut, també, no dominava el català, no? I era l'època de Nadal. I s'havia de fer cagar el tió.
Ostres!
I li vam dir, cagarem el tió, i el nen desencaixat. Desencaixadíssim.
Això de cagar el tió. Això,
i no sabíem què li passava, no? I quan vam descobrir, clar... que ell pensava...
Que ell va dir, jo si pot ser, jo vull cagar-lo sol.
sí, aquí, clar,
en intimitat. En intimitat.
Pobre, 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 clar, és que no en tenia res, no en tenia res.
Bé, ens hem d'acomiadar, noies.
Bueno, moltíssimes gràcies.
Ens hem de donar
gràcies.
Les gràcies.
Sí, i aquest és el nostre
Manolita,
petit homenatge
Montse,
a Laia, aquesta gran professió.
Angie.
I, bueno, no sé, jo crec que us estimem
molt. I tan
molt.
Important. Sí.
Moltes gràcies.
Sí,
sí. Moltes gràcies.
El nostre últim programa.
Ha estat un
programa.
Plaer i ha estat
el nostre final
una
de
conversa
curs.
Molt bonica. Sí, sí.
Bon estiu.
Bon estiu.
Bon estiu.